Donald Trump ha tornat a carregar fort contra Espanya. En una entrevista amb el New York Post ha afirmat que és un país perdedor i que és hostil amb tothom. No juga en equip, així que tampoc jugarem en equip amb ells. Aquestes han estat les paraules literals de Trump. Del Regne Unit n'ha afirmat que és una decepció. També ha fet declaracions cridaneres al portaveu del Ministeri d'Exteriors de l'Iran. En una entrevista a televisió espanyola ha amenaçat tota la Unió Europea.
Si Europa, si vosaltres guardeu silenci davant d'aquesta greu violació del dret internacional, tots els països ho pagareu tard o d'hora. Així que el que intento dir és que cap país de les Nacions Unides pot realment quedar-se indiferent o en silenci.
I aquí l'anunci que més titulars ha aixecat és el del govern espanyol d'enviar una fragata de l'Armada a les costes de Xipre sobre una base militar de l'illa i va impactar, recordem-ho, un dron de fabricació iraniana. El ministre Álvarez, en declaracions al matí de Catalunya Ràdio, ha afirmat que reforçar la defensa d'un soci de la Unió Europea no és contradictori amb el no a la guerra contra l'Iran.
Perfectamente compatible tener un ejército nacional como tiene España, participar en la OTAN como lo estamos haciendo en estos momentos, garantizando la seguridad euroatlántica, pero decir que los ejércitos están para mantener la defensa y la disuasión que da seguridad a nuestros ciudadanos.
Això mentre hi ha hagut més moviments militars en aquest sisè dia de guerra, per exemple, un nou país on s'han produït explosions, l'Azerbaidjan. De totes aquestes implicacions que està tenint el conflicte, en parlarem en directe d'aquí uns minuts amb el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch.
Catalunya nit.
D'aquí dues hores, aquesta mitjanit, comença oficialment la campanya electoral per a les eleccions del Barça. Després de revisar les signatures, serà un cara a cara entre Joan Laporta i Víctor Font. En parlarem a les 11 amb el nostre company Bernat Soler.
L'Ajuntament de Barcelona desplegarà 600 robots assistencials per atendre usuaris de la teleassistència. Poden ajudar amb l'administració de medicines o fins i tot amb l'entreteniment. Aquí tenim una àvia a punt de ballar amb un d'aquests robots, l'Ari.
Pon música.
The Dire Straits.
Muy bien, voy a consultar en la web.
I així ella i l'Ari ballant. És una de les notícies que ens deixa el Mobile World Congress. Avui ha tancat portes i han passat 105.000 participants.
I també us explicarem que el primer mes que era obligatori registrar els patinets, a Catalunya, a tot Catalunya, només se n'han matriculat 9.000.
I us presentarem un jove de Salou que ha meravellat Hollywood amb els seus trucs de màgia.
As that paper napkin turn into one single magical snowflake.
Té només 15 anys, s'ha proclamat campió júnior i subcampió absolut en el concurs de talents Star Search, que ha impulsat artistes com Beyoncé, Britney Spears o Adam Sandler.
I una nit més, estem molt pendents de la previsió del temps amb Gemma Puig, com sempre, tocada a les 11, perquè la llevantada s'allarga.
Són les 10 i 4 minuts i ets a Catalunya Ràdio.
Des d'ara i fins la mitjanit, notícies sota la llum de la lluna.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Donald Trump hi torna, recrimina a Pedro Sánchez que no jugui en equip amb la guerra de l'Iran i adverteix que Espanya és un país perdedor amb qui Washington tampoc voldrà jugar en equip. Ho ha dit en una entrevista al New York Post, en què també ha criticat el govern del Regne Unit per haver-li impedit utilitzar les seves bases militars. Trump amenaça un dia més amb possibles represàlies cap a Espanya i escala una crisi diplomàtica de la qual, de moment, no veiem el final. Anem cap a Madrid. Paula Brujats, bona nit.
Què tal? Bona nit.
Què és el que ha respost el govern de Sánchez a Trump?
Doncs la Moncloa veu un Trump que recula després del suport europeu que ha rebut Pedro Sánchez. Avui Trump ja no amenaça amb una guerra comercial, diuen, ni tampoc avança amb el trencament de relacions que va prometre abans d'ahir. Trump ha parlat en una trucada telefònica amb el tabloide New York Post. No hi ha cap àudio d'aquesta conversa. I ha dit que Espanya són uns perdedors que no juguen en equip i que, en conseqüència, els Estats Units tampoc jugaran en equip amb ells. Què respon el govern espanyol? Doncs li repliquen que els únics perdedors aquí són els ciutadans per una guerra injustificada que ha començat ell. Óscar López, ministre.
Yo creo que quien pierde contra la guerra somos todos. Y sobre todo pierden las mayorías y pierden las poblaciones. Son los que pierden con las guerras. Y desde luego parece mentira que no hayamos aprendido las lecciones de la historia y que no hayamos aprendido lo que pasó en Irak.
I avui Trump ha tirat d'un vell argument per tornar a atacar el govern espanyol. Ha acusat Sánchez de no invertir prou en defensa. Diu que és un aliat hostil amb l'OTAN i l'únic soci que rebutja invertir el 5% del PIB en despesa militar. I en això som on érem. El govern espanyol li respon que en pocs anys ja han passat del 0,6 al 2% i que no pensen escalar fins al 5% perquè això suposaria destinar a despesa militar la meitat del que costa, per exemple, la factura de les pensions. Espanya, un dia més, s'emporta el gran gruix de la crítica del president dels Estats Units, però avui també ha rebut el primer ministre britànic. Trump li ha dit a Starmer que no fa prou per la guerra i que és decebedor que no li hagin cedit les bases per llançar atacs contra l'Iran.
Doncs la crisi que segueix creixent. Gràcies, Paula, bona nit.
Adeu, bona nit.
El cas és que van passant els dies i va creixent també la implicació dels països europeus en la guerra de l'Orient Mitjà. Espanya, França, Itàlia, Grècia i també els Països Baixos desplegaran vaixells de guerra per protegir l'illa de Xipre després que el dilluns hi arribés un míssil i també per vigilar el canal de Suez, que és un punt clau per al comerç mundial. En paral·lel, Alemanya, França, Itàlia i el Regne Unit enviaran defenses antiaèries al Golf Pèrsic per protegir els seus interessos i contrarrestar els atacs iranians. La majoria dels governs europeus, inclòs també l'espanyol, argumenten que això són moviments defensius. Són passos, en tot cas, que estan fent de manera coordinada, però al marge del paraigua de la Unió Europea. Traiem el cap a Brussel·les. Bruno Fortea, bona nit.
Hola, Agnès, bona nit.
Expliquem, com veu la Unió Europea tot aquest desplegament militar que estan fent els països pel seu compte?
Doncs, per una banda, Brussel·les admet que cal protegir les rutes comercials al Mediterrani, ara parlaves, per exemple, del canal de Suez, i que estabilitzar la zona és prioritari. Però la Unió Europea també tem el desgast d'implicar-se en dues guerres alhora, la d'Orient Mitjà i la d'Ucraïna. Brussel·les fa molts esforços per armar Kiev, n'hem parlat uns quants dies ja d'això, i la cap de la diplomàcia comunitària, Kaya Kallas, veu amb preocupació el nou front de batalla que ara s'obre a l'Orient Mitjà, sobretot per les defenses antiaèries que alguns països europeus volen enviar a la regió per protegir-hi els seus interessos.
Hi ha recursos militars que Ucraïna necessita i que ara s'està movent cap a l'Orient Mitjà. Hi ha problemes amb les cadenes de subministrament. Hi ha coses que li calen a Ucraïna i que ara també calen a l'Orient Mitjà quan parlem, per exemple, de defenses antiaèries.
Si això s'allarga en el temps, Kallas avisa que Europa no podrà destinar armament a tots dos llocs i per això ha demanat als països comunitaris que fabriquin més defenses antiaèries i més drons.
Estic preocupada perquè els recursos són limitats i això tindrà un impacte en les diferents guerres.
Això, la Unió Europea, però Bruno, l'OTAN sí que en fa una lectura més optimista d'aquesta situació.
Sí, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, diu que implicar-se a l'Orient Mitjà, que els països europeus s'impliquin en aquesta guerra encetada pels Estats Units a l'Orient Mitjà, és compatible amb continuar ajudant Ucraïna contra Rússia.
Com aliats hem de permetre el que els nord-americans estan fent a l'Orient Mitjà contra l'Iran i alhora assegurar-nos que Ucraïna té tot el que necessita per mantenir-se forta en la lluita.
Proper a les posicions de Donald Trump, Rutte, per cert, ha tornat a justificar l'ofensiva dels Estats Units i Israel contra l'Iran, tot i que ha dit que l'OTAN, com a bloc, no hi participarà. Una posició ambivalent que, d'altra banda, també han exhibit en certa mesura, no?, aquests països europeus que en les últimes hores han anunciat desplegaments militars, desplegaments, en tot cas, tot i que diuen que ho fan per raons defensives.
És així. Gràcies, Bruno. Que vagi bé. Bona nit.
Israel, bona nit.
Bona nit, Bruno. Israel, que anuncia una nova fase dels bombardejos a l'Iran, que fa conjuntament amb els Estats Units, mentre reforça l'ofensiva terrestre i els atacs també al Líban. Per la seva banda, l'Iran continua atacant infraestructures energètiques de la regió, incloent-hi per primera vegada l'Azerbaidjan. També posicions kurdes a l'Iraq per primer cop. L'OTAN, mentrestant, ha reafirmat la seva posició de defensa contra míssils balístics després que es va interceptar ahir un aparell, un projectil en concret iranià, sobre Turquia, que és un dels països membres. Els atacs sobre l'Iran ja han deixat més de 1.200 morts, segons agències locals, i al Líban s'han superat els 100 morts, segons l'últim balanç del govern. Corresponsal a Jerusalem, Jordi Brascó.
Si semblava que Israel ja estava prement l'accelerador al màxim en l'ofensiva militar cap a l'Iran i al Líban, el cap de l'exèrcit, Eyal Zamir, ha deixat clar que això tot just acaba de començar.
Després de completar la fase d'atac inicial per sorpresa, en què hem establert la superioritat aèria i hem suprimit la xarxa de míssils balístics, ara passarem a la següent fase, en què augmentarem els danys en els fonaments del règim i les seves capacitats militars. I tenim sorpreses addicionals que no revelarem.
No comptabilitza com a sorpresa, tot i no tenir precedents, l'ordre d'evacuació que Israel ha emès aquesta tarda sobre quatre barris del suburbi de Dahieh, el bastió de Hezbollah a Beirut. Aquestes ordres són habituals. A Gaza n'hem vist un fart, però el que no té precedents és el volum que abarca, una zona on hi viuen més de 500.000 de persones. S'espera un bombardeig massiu, ho ha deixat clar un dels ministres més extremistes del govern israelià, Bezalel Smotrich, que en una piulada ha dit que el sud de Beirut quedarà com Khan Yunis, una ciutat de la Franja de Gaza totalment arrasada.
Gràcies, Jordi. Doncs de Jerusalem anem fins a Haifa, que és la gran ciutat d'Israel on la guerra toca més a prop. A escassos 40 quilòmetres del Líban, és objectiu tant de Hezbollah com de l'Iran. I després de 6 dies de guerra, l'impacte està sent limitat, però sí que la població està extremant les precaucions. I ho fa també sota terra. El nostre enviat especial, Jordi Baró, amb el suport tècnic de Matilde Seoane, ha visitat un pàrquing on viuen desenes de famílies i un altre que s'ha convertit en hospital.
Vida subterrània a Haifa contra la guerra. L'hospital de la tercera ciutat d'Israel, un edifici immens de 10 plantes, l'han traslladat de nou sota terra, al pàrquing. Cada cop que la regió està en guerra, mouen quiròfans i lliteres on hores abans hi aparquen cotxes. L'hospital búnquer s'ha utilitzat ja 8 vegades i cada vegada el canvi sota terra es fa en temps més rècord, com presumeix el portaveu.
Abans en representava 72 hores, ara sabem més o menys com fer-ho en 12 hores en conjunt per convertir el pàrquing en un hospital. 12 hores, però això amb el suport de l'exèrcit. Tenim gent de l'armada que venen, uns 300 soldats.
Tot està preparat per si un míssil impacta l'edifici, tot i que fins ara els ferits que hi ha a l'hospital són sobretot gent gran que es fa mal afanyant-se cap al refugi quan sonen les alarmes. I un altre exemple de vida sota terra és el pàrquing de l'Auditori de Haifa, a la planta menys 4, una cinquantena de tendes per veïns sense refugi, com Orit, de 70 anys.
No és còmode dormir a terra, gestionar tots aquests problemes. Hi ha molts nens aquí, els hem de mantenir ocupats, pintem i fem coses que no faríem a la nostra vida habitual.
On normalment circulen els cotxes, ara circulen els nens en bicicleta.
Poc més d'un minut i arribarem a un quart d'11. La indústria automobilística catalana es prepara, diu, per participar en projectes del sector de la defensa. Rafael de Ribot.
Doncs sí, segons el president del clúster de l'automoció, Josep Maria Vall, l'automòbil passa un mal moment. Hi ha empreses auxiliars que estan mirant com podrien complementar la seva activitat d'aquesta manera, com tu explicaves, col·laborant amb la indústria militar. En declaracions als matins de TV3, Vall assegura que disposen de la tecnologia i el talent per fer-ho.
Tenim una capacitat de talent enorme. Això és el que necessita també la indústria de l'armament i la indústria de la defensa. I, per tant, el que sí que nosaltres podem veure a on podem entrar. Aquest és l'estudi que estem fent, de veure quines són les capacitats d'aquesta indústria de l'automòbil per abordar un subministrament cap al sector de la defensa i també unes ganes de fer-ho i unes ganes de poder-ho fer.
El sector de l'automoció està preocupat pels efectes de les amenaces de Donald Trump i temen que la guerra de l'Orient Mitjà acabi afectant l'arribada dels subministraments i que això afecti la producció.
Gràcies, Rafael.
Ara a aquesta hora podem saludar el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Dur, que és una persona que coneix molt bé les institucions europees, perquè abans de ser conseller doncs va ser director general de comunicació del Parlament Europeu i també portaveu de la institució. Conseller Duc, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Gràcies per acompanyar-nos. Precisament acaba d'aterrar a Brussel·les, oi?
Acabo de tornar a Barcelona, he estat a Brussel·les fins fa unes hores.
Molt bé. Sí. Allà s'ha pogut reunir amb la directora general de Competitivitat i Comerç del Consell de la Unió Europea. Han parlat de les noves amenaces comercials de Trump?
Sí, esclar, hem parlat. Jo volia doncs, tenir l'opinió de les institucions europees, en aquest cas del Consell de la Unió, i en la conversa doncs, el que s'ha refermat és que, efectivament, tal com nosaltres mateixos havíem explicat des d'abans d'ahir, aquestes amenaces de Donald Trump contra el comerç amb Espanya, doncs, en el fons, només es poden entendre com una amenaça al comerç amb tota la Unió Europea, perquè la política comercial és una competència de la Unió, no dels països. Els acords dels Estats Units són amb la Unió Europea, no amb un país concret, i per tant, doncs, si s'amenaça el comerç amb un país, s'està amenaçant, de fet, el comerç amb tota la Unió Europea.
Mm-hmm. Per tant, confirma el tancament de files dels països de la Unió davant aquests desafiaments de Trump. Ho dic perquè en el primer atac que va fer el president nord-americà a Espanya va ser abans d'ahir, ho va fer al costat del canceller alemany, Friedrich Merz, que no va sortir en defensa d'Espanya en aquell moment.
No, en aquell moment no, efectivament, i això doncs, ens va decebre, però també és cert que després, en una roda de premsa que va fer més tard, sí que va aclarir que ell mateix li havia explicat en el propi Donald Trump precisament això, que la política comercial és de la Unió Europea, no dels Estats membres, i que, per tant, no tindria, diguem-ne, cap eficàcia ni cap sentit amenaçar un estat en particular.
Les empreses catalanes poden estar tranquil·les?
Des d'aquest punt de vista, jo crec que sí, sincerament.
Ara ho dèiem, ho explicàvem, la crònica d'avui del conflicte ens porta un advertiment, una amenaça que ha llançat l'Iran en bloc a la Unió Europea. Estàvem parlant fins ara de les crítiques que li arribaven a la Unió Europea dels Estats Units. Ha rebut avui aquesta amenaça per part de la Unió Europea i per part de l'Iran, disculpi, que ha avisat que tard o d'hora pagarà un preu pel silenci que guarda sobre aquesta agressió nord-americana i israeliana. Esclar, quin paper ha de tenir la Unió Europea en aquest moment?
La Unió Europea, amb els temes de política exterior i sobretot de seguretat i de defensa, no té competències. Jo penso que ho hem de dir així de clarament. És un tema que continua en mans dels estats membres i, per tant, la Unió només es pot posicionar sobre la base de la unanimitat d'aquests estats. Aquesta unanimitat, en aquest cas, com en altres casos, per exemple, la guerra que Israel va provocar a Palestina, a Gaza, no existeix. Per què? Doncs perquè són temes en els quals les posicions dels països, fins i tot des del punt de vista, diguem-ne, històric, de les seves relacions internacionals, etc., és diferent. I, per tant, en aquest tema, doncs, sí, el diumenge va haver un posicionament de la Unió Europea, però és veritat que va ser un posicionament de mínims, és a dir, d'allò que aquells pocs elements en els quals tots els estats, els 27, podien estar d'acord. Però després és evident que també hi ha, a poc, un número de països creixents que es plantegen quin sentit té aquesta guerra. El primer que ho va fer és Espanya, però es comencen a sentir més veus amb altres països, avui mateix a Itàlia, que a poc van també anant en aquest sentit.
Com debilita això el paper històric que pot jugar la Unió Europea, no?
Perquè... Perdoni, no la sentia, digui'm.
No, que com debilita això el paper històric que pot tenir la Unió Europea en moments transcendentals com l'actual?
Bé, jo penso que això el que fa és posar de relleu que la Unió Europea s'ha de completar i que se li han de donar una sèrie de competències que en aquest moment no té i que de la mateixa manera que pot ser molt eficaç a l'hora de, precisament, doncs, a l'hora d'organitzar una política comercial, una política agrícola, una política industrial, una política monetària amb el tema de l'euro, doncs ara ha d'avançar ràpidament amb el tema de la política de seguretat i de defensa. Que ja ho està fent, és veritat que en els últims dos anys s'han donat passos endavant molt importants, però falta trencar la regla de la unanimitat, que al final és el problema o és la qüestió quan es tracta de política internacional.
Ara li demanaré, conseller, pels catalans que estan a l'Orient Mitjà encara, però en aquest sentit li vull fer una altra pregunta, perquè efectivament en la línia d'actuacions individuals dels països de la Unió Europea, Espanya ha enviat una fregata a les costes de Xipre arran de l'impacte d'un dron de fabricació iraniana en una base britànica a l'illa. Aquest moviment, aquest enviament, suposa participar en la guerra?
No, jo crec que aquest enviament no s'ha de posar en el context de la guerra. El govern espanyol ja ha dit des del primer moment que aquesta és una guerra que considera és il·legal perquè no respecta la Carta de Nacions Unides, perquè no compta amb el beneplàcit de Nacions Unides, ni tan sols del Congrés dels Estats Units. El que fa Espanya és posar en marxa una decisió que el que vol mostrar és la solidaritat amb un altre estat membre. És un moviment defensiu, o per ajudar a defensar, en tot cas, un país de la Unió Europea, i per tant s'ha d'entendre dins del que preveu el propi tractat de la Unió Europea, que és la defensa mútua entre els estats membres en cas d'agressió. Però això no vol dir entrar en la guerra entre Estats Units, Israel i Iran. Jo penso que són dues coses molt diferents. Una té base jurídica i legal, l'altra no la té.
Entenc que seria participar-hi, fer un moviment en clau ofensiva. O com?
Efectivament, i aquest no és el cas.
Conseller, ahir explicàvem aquí al Catalunya Nit que hi ha almenys 6.000 catalans que viuen en alguns dels països que formen l'Orient Mitjà. Són dades de l'IDESCAT. Confirma aquesta xifra? Està actualitzada? La tenen actualitzada?
La xifra dels consulats, efectivament, fins fa un parell de dies era d'uns 6.000 catalans. Ara són més. Jo no tinc una xifra actualitzada. El que sí sé és que, efectivament, hi ha més gent que s'han anat apuntant, seguint la crida que nosaltres com a govern vam fer des del primer moment, perquè aquest és el primer pas per poder estar en contacte amb ells i, per tant, també per ajudar en el moment en què sigui possible la repatriació.
Conseller, hi ha alguns catalans que són en aquesta zona que s'han posat en contacte amb el programa i, en aquests últims dies ens estan explicant els problemes que s'estan trobant per poder tornar. Són casos actualitzats a dia d'avui, per exemple, el cas de la Paula Trulli, que es troba a Dubai.
Hola, sóc la Paula i formo part d'un grup de 30 espanyols que vam venir aquí amb una missió comercial. Partim molta incertesa perquè no sabem quan podrem marxar de Dubai. Cadascú de nosaltres té un vol diferent, no fan una altra cosa que cancel·lar-lo i reprogramar-lo. Ara el nostre vol està reprogramat per diumenge, però no sabem què passarà perquè unes altres persones del grup el tenien per dissabte i els hi acaben de cancel·lar. Hem enviat e-mails, hem enviat missatges a l'ambaixada espanyola, també vam parlar amb un número de telèfon que ara no recordo si és del Ministeri d'Assumptes Exteriors. L'ambaixada espanyola no ens ha tornat resposta a l'e-mail, només vam rebre una resposta automàtica de que seguíssim a l'ambaixada espanyola en xarxes socials. La veritat és que estem bastant desesperats perquè no sabem què fer. Trucar a Emirates és missió que gairebé impossible perquè comuniquen tota l'estona. I del grup que som, fins ara només han marxat un grup reduït de 3 persones aquest matí. A la resta seguim reprogramant vols i sense saber quan tornarem a casa.
Conseller, com aquests testimonis en tenim d'altres, què els hi pot dir en aquests catalans que s'estan sentint tan desassistits?
Que en aquest moment la prioritat absoluta és la seguretat i, per tant, mentre no hi hagi la certesa de que els avions poden volar sense córrer cap perill, és evident que ni les companyies ni les pròpies autoritats aeroportuàries dels països ho permetran. Estem veient en aquests dos últims dies que comença a haver més vols, vol dir que en alguns països efectivament aquesta seguretat en aquest moment existeix i esperem que en els propers dies dies es vagi d'alguna manera confirmant i mostrant, diguem-ne, més clarament. Hem vist vols comercials que efectivament han volat cap a Barcelona i cap a Madrid també. I estem veient també, i això és important, que en paral·lel el propi Ministeri d'Afers Exteriors, en col·laboració amb el Ministeri de Defensa, està fletant avions de l'exèrcit espanyol que també estan repatriant gent. En els propers dies, si la situació evoluciona com està evolucionant ara, aquests vols s'intensificaran. Jo no puc donar dates ni puc donar detalls, no només perquè no els tinc, sinó perquè això depèn, efectivament, de com vagi evolucionant la situació. Per tant, el que hem de demanar, malauradament, és paciència, efectivament, continuar buscant el contacte, en primer lloc, amb els consulats i amb les ambaixades, també amb les companyies aèries. Tothom està fent tot el possible, però s'ha d'entendre que aquests països estan en una situació molt vulnerable i que, per tant, no es poden fer les coses de qualsevol manera. S'han de seguir uns procediments de seguretat molt i molt estrictes.
Ahir, aquí al programa, també parlàvem amb les agències de viatges de les possibles afectacions de cara a les reserves de Setmana Santa. Des del govern, envien algun missatge?
Home, jo no crec que en aquest moment sigui el més convenient imaginar unes vacances de Setmana Santa en aquesta zona. La Setmana Santa és d'aquí a un parell de setmanes, ningú sap el que durarà aquesta guerra, perquè, de fet, ni tan sols sabem quin és l'objectiu concret d'aquesta guerra. I, per tant, doncs, imaginar que d'aquí a uns pocs dies es pot fer turisme per aquesta zona, jo, sincerament, això no ho recomanaria.
Conseller Jaume Duch, conseller d'Unió Europea i Acció Exterior. Gràcies per atendre'ns al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
A vostès, moltes gràcies i molt bona nit.
Tres minuts i mig i arribarem a 11:15. Avui el Partit Popular ha intentat posar el govern de Pedro Sánchez en una contradicció interna pel que fa a la guerra de l'Orient Mitjà. Els populars han escampat un vídeo amb el qual volien fer creure que la ministra de Defensa, Margarita Robles, diu que ella està a favor de Trump, al contrari que el govern. Però Robles no ha dit això en cap moment. Ens ho explica el cap de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraybar.
El PP ha publicat un tuit amb un vídeo on volia fer-nos veure a tots que Margarita Robles deia «No, no, yo estoy con Trump» durant una reunió amb l'ambaixador nord-americà. L'àudio és curt i de molt mala qualitat, però el PP el subtitulava com si digués això. «No, no, yo estoy con Trump». Però el context confirma que el PP menteix. Aquest fragment és part d'una conversa en què Robles i l'ambaixador estan parlant de si cal la calefacció o no, i en un moment determinat parlen de si cal aturar-la. Aleshores, l'ambaixador li diu a Robles, «Como usted esté cómoda». I ella respon, «No, no, yo estoy cómoda, no con Trump».
¿Sabe qué voy a hacer? Voy a apagar la calefacción porque yo le era.
L'ambaixador li diu que ell també és fredolic i llavors quan li diu que com ella estigui còmoda, ella li diu no, no, jo estic còmoda. Tot i les evidències, el secretari general del PP, Miguel Tellado, ha insistit que Robles havia dit que estava amb Trump i fins i tot han fet un altre tuit des del PP. Robles, quan li han preguntat pel que havia dit, ha dit això al programa Mañaneros de Televisió Espanyola.
Como siempre, el Partido Popular hace un tipo de política que debería darle vergüenza en un contexto como el que estamos.
En resum, el PP ha fet un dia de campanya contra el govern espanyol basant-se en una mentida descarada.
I en plena crisi internacional i en ple moment d'atacs sobre l'Iran, avui Donald Trump ha pres una decisió de pes en clau interna. Ha cessat la secretària d'Interior, Kristi Noem, que és la màxima responsable de la política migratòria als Estats Units. El president nord-americà ha anunciat el seu relleu setmanes després de la crisi pels excessos policials a Minnesota i quan els focus, ara ho dèiem, estan posats en la guerra de l'Orient Mitjà. Des de Washington, Oriol Serra.
La destitució de Kristi Noem com a secretària d'Estat per la Seguretat Interior ha arribat quan semblava que els ànims s'havien calmat després de la tempesta provocada per la crisi de l'Agència d'Immigració i Duanes, ICE, arran de la campanya de violència policial a Minnesota, amb dos ciutadans nord-americans cosits a trets pels propis agents. Noem, a qui sentim, tot just ha comparegut aquest vespre sense fer referència a la seva destitució. Tot i que, lògicament, seguia el discurs de l'administració Trump, Noem ha acabat pagant els plats trencats resultats del desastre. És la segona de caure després de la destitució de Greg Bobineau com a cap dels ICE. El mes que ve es preveu que Mark Weil-Malin la rellevi. Malin, fins ara senador per l'estat d'Oklahoma, forma part de l'ala més dura del moviment MAGA. És conegut per posicions antiabortistes radicals, fins i tot en casos de violació o de risc mortal per les dones embarassades. Les seves posicions han estat durament criticades per membres de la nació Cherokee, de la qual forma part com a nadiu nord-americà d'aquesta tribu.
Doncs a punt d'arribar a 11:15, farem ara una pausa per la publicitat i tornem amb altres històries interessants de la jornada. Per exemple, com sabeu, ara ja és obligatori registrar els patinets, posar-los una mena de matrícula. Doncs podem fer balanç d'aquest primer mes d'obligatorietat. Només ho han fet 9.000 patinets a tot Catalunya. Ara explicarem que això és molt poc.
Catalunya nit.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Famílies monoparentals i persones de 55 anys o més que viviu soles, bones notícies.
L'Ajuntament de Barcelona, amb el Pla Viure, convoca ajudes per al lloguer per a aquests col·lectius.
Per accedir-hi, cal ser titular d'un contracte de lloguer d'habitatge habitual i destinar el 30% o més dels ingressos a pagar el lloguer.
Les ajudes poden ser de fins a 400 euros al mes durant un màxim de 12 mesos.
Període de sol·licituds obert fins al 21 de març, tot i que es pot prorrogar o tancar abans segons les peticions rebudes.
Per més informació, consulteu el web barcelona.cat/plaviure.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
La Perla 29 s'instal·la al Teatre de Sarrià per presentar La nit de les Tríbades, amb direcció d'Oriol Brogi.
Quatre actors reviuen el text més celebrat i polèmic de Per Olof Engvist, on una sala d'assaig es convertirà en un espai per canviar el món.
A partir del 6 de març al Teatre de Sarrià. Tres úniques setmanes.
Entrades a teatredesarrià.cat.
Cada dia comença amb una notícia, però el millor comença quan et subscrius a El Periódico. Perquè amb la subscripció a El Periódico accediràs a newsletters i passatemps exclusius, navegaràs per la nostra renovada i formaràs part del nostre club, amb beneficis culturals i assistència a esdeveniments únics. Subscriu-te a El Periódico i gaudiràs sense límits d'informació, experiències i avantatges pensats per a tu.
Dels creadors de Crims, AP7, la narcopista.
Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna.
L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tot Europa.
Continuï tot recte, 30 minuts.
10 episodis en ruta per l'AP7. Des d'un carregament sospitós la nit de Nadal, un segrest a Barcelona, un túnel secret a la Costa Brava o un narco que només condueix escoltant Mozart.
Són de música clàssica, ¿verdad? Digo, sí, señora gente, me relaja.
Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí, a l'API web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio.
Que no surti d'aquí.
Roger Carandell, bona tarda.
Bona tarda.
Juliana Canet, bona tarda.
Bona tarda, nen.
Nen?
Marta Montaner, bona tarda.
Hola, rei.
Creieu que el que no surti d'aquí és molt diferent al desembre que l'abril?
No, sempre hi ha un motiu per estar excitats. Oi que no fa cara de porter,
no?
En Roger?
Hi
va haver un moment que l'Espanyol va pensar el mateix, que em feia cara de porter, i ja van cedir un altre equip.
T'ha agradat algú durant el programa, m'han dit?
Ai. És que hem fet una entrevista que he sentit que ell tenia ganes de fer l'entrevista, que a vegades tros entrevistats...
Tenia ganes de fer l'entrevista o tenia ganes d'estar prop teu?
De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Avui hem sabut que dimarts va morir una altra persona sense sostre a Badalona. És la segona aquesta setmana a la ciutat i la quarta des que va començar l'any també a Badalona. L'entitat Badalona Acull denuncia que l'Ajuntament no té cap recurs d'urgència i el consistori assegura que hi està treballant. Maria Costa.
Dimarts va morir un home al carrer Torrent de la Font, al barri de la Morera, sense indicis de criminalitat. I ahir en va morir un altre de 52 anys, que era un carnisser conegut a la ciutat. Ja són quatre les persones sense llar que han mort a la ciutat des que ha començat l'any. La primera va morir el dia de Reis, al gener, i en plena onada de fred, i la segona al febrer. El portaveu de Badalona acull, Carles Segués, exigeix al govern popular de Xavier García Albiol que reobri l'alberg de Can Bofill Vell. Era l'únic alberg que hi havia al municipi i va tancar fa un parell d'anys, ho ha dit en una entrevista a 3Cat Info.
No hi ha recurs ni hi ha cap voluntat de combatre aquesta xacra, no? 220.000 habitants, eh? I un menjador social per poder garantir que la gent tingui un plat calent al dia. I l'alberg que es va tancar de Can Bofill Vell està tot preparat. Hi ha els llits, hi ha la roba, hi ha la cuina. Només és voluntat d'entornar-lo a obrir i no es fa, no? Quan diem viure al carrer mata, és que realment és així.
Fonts de l'Ajuntament de Badalona asseguren que s'està treballant en l'obertura d'un menjador social i també en la d'un servei d'allotjament temporal.
La DGT només ha registrat a Catalunya 9.000 patinets en el primer mes d'inscripció obligatòria d'aquests vehicles. A tot l'estat se n'han inscrit 61.000. És només un 2% dels 3 milions que la DGT estima que hi ha actualment circulant. A aquest ritme, fins a mitjans del 2030, no els tindran a tots matriculats. Aquesta gestió ha despertat molts dubtes que ara intentem contestar.
Quins vehicles s'han de registrar?
Tots. La gestió es pot fer de forma telemàtica a través de la seu electrònica de la DGT. Caldrà tenir DNI digital o certificat electrònic en vigor. Per fer-ho presencialment a la DGT, cal demanar cita per internet o trucant al 060.
Què passa si el conductor és menor?
Els propietaris, els tutors legals, són els responsables de fer la inscripció. Cal aportar les dades del titular i la fitxa tècnica del vehicle on consti el número de certificat i una fotografia de la placa amb el número de sèrie.
Quant val?
Per formalitzar la inscripció cal pagar una taxa de 8,67 €.
Com aconseguir la matrícula?
Cal anar a un centre autoritzat d'expedició de plaques de matrícula i s'ha de col·locar en un lloc visible. Això costa entre 12 i 24 euros. L'assegurança es pot enfilar a més de 200 euros anuals.
Doncs aclarides algunes idees, Miquel Jarque, bona nit.
Hola, bona nit.
Què diu la DGT de tot plegat?
Doncs mira, Natàlia Padilla, cap provincial de la DGT a Barcelona, explica en declaracions a aquesta emissora les dades de matriculacions i reconeix problemes que, segons ella, ja s'han superat.
Porté més de 61.000 vehicles de mobilitat personal enregistrats, en concret a Catalunya, uns 9.000. Quan es va posar en marxa el registre, vam tenir algun problema informàtic amb la passarel·la de pagament i amb el pes de la foto, però superat aquests dos obstacles, no hi ha cap problema i se'n va registrar.
Els patinets, Miquel, van tenir el seu esclat de vendes per la pandèmia, també perquè es podien portar el transport públic fins que es van començar a incendiar algunes bateries i es va decidir que no podien pujar al transport públic. Es podran tornar a portar l'autobús, el tren o el metro?
Doncs mira, aquesta és una pregunta que no tenim una resposta oficial, però s'hi podria estar treballant, perquè enmig de tot això hi ha el tema de poder fer, potser, una ITV, marcar una inspecció tècnica de vehicles als patinets elèctrics. De fet, en paral·lel a aquest registre, des de l'AEK, ITV, que és la patronal que agrupa les empreses que fan les inspeccions tècniques de vehicles, diuen que tenen enllestida una proposta per fer-ne els patinets. El seu portaveu, Daniel Alcalà, assegura que les converses amb el Ministeri estan avançades i podria facilitar el retorn dels patinets al transport públic.
Estem en converses amb el Ministeri, amb el Minetur, per veure com es podria fer aquest control. No sé si serà una enganxina. Llavors, un patinet que hagi passat aquesta inspecció, tenim més garanties de que no hi haurà un incendi o de que les condicions són correctes per poder entrar en el transport públic. Llavors, podria tornar a haver-hi aquesta combinació, perquè el risc es reduiria bastant.
Segons la proposta que ADK ITV ha presentat al Ministeri, la inspecció revisaria 30 punts del vehicle i es centraria en 150 defectes als xassis i a la bateria.
Ah, molt bé, moltes gràcies, Miquel.
Adéu, bona nit.
I a aquesta hora ja podem dir que ha tancat la 20a edició del Mobile World Congress amb 105.000 participants, sense superar el rècord de l'any passat. Aquesta edició s'ha vist afectada, de fet, també per les tensions geopolítiques. Carme Montero, bona nit.
Bona nit.
El tancament aeri ha dificultat la mobilitat dels congressistes. Finalment, com ha quedat aquest balanç de participació?
Doncs mira, hi ha hagut 4.000 congressistes menys que l'any passat, però tot i això, el director general de la Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, ho considera un èxit.
Superar els 100.000 és una gran dada. Són 105.000, és una mica inferior a l'any passat i, per tant, hem de suposar que, evidentment, hi ha hagut algun visitant doncs, que venint d'alguns territoris o afectat per l'espai aeri tancat que hi ha hagut, doncs no ha pogut finalment venir. Però, per tant, estem amb números molt similars a l'any passat, malgrat tot.
I en aquest saló que ja s'ha acabat hem vist molta intel·ligència artificial i robòtica, massa i tot, segons els influencers Saesi i Santigo.
La robòtica nos gusta siempre y cuando tenga sentido. Yo creo que no todo tiene que tener IA, ni todo no tiene que ser inteligente. A veces hay exceso de inteligencia en electrodomésticos y en aparatos para casa.
Sí, porque bailan delante de mí y si no me enseñan a bailar me resulta inútil, pero si me tiende la ropa, me mete la vajilla, si me hace la cama, es perfecto.
Doncs robots que sí que són útils per la gent gran, com a mínim això creu l'Ajuntament de Barcelona, i per altres persones són els robots assistencials. En desplegarà 600 per atendre usuaris de la teleassistència. Són robots d'acompanyament que poden interactuar amb els usuaris i ajudar-los en diferents qüestions, com demanar hora al metge o respondre preguntes del seu dia a dia. Mobile World Congress, Purificació Barcelona.
El robot anomenat Ari és de color blanc, aproximadament fa un metre d'alt, té cara, ulls i una boca somrient. Pot actuar amb les persones, ajudar-los a recordar la medicació i fins i tot jugar o ballar. I de moment l'han rebut de forma molt positiva, com assegura Roger Duart, responsable de desenvolupament de negocis de Saltó, empresa que ha creat l'Ari.
El que ens fan arribar molts dels usuaris és que realment es crea un vincle, no?, entre la persona i el robot. El robot no està pensat per substituir una persona o un cuidador, però sí que es crea aquest vincle, no?, de quan estan sols a casa, doncs de tenir una companyia, no?, que li puguin preguntar coses. Molts d'ells els utilitzen per posar música. És un robot que es mou sol i té una funció seguiment. Ballen inclús amb ell. Per tant, es creen aquest vincle, no?, i es senten més protegits i més segurs a casa seva.
El projecte ha de servir per millorar la qualitat de vida de persones que viuen soles i és una de les iniciatives més importants fins ara en actiu de robòtica social dirigida a aquest grup de població.
Doncs també la taula del tercer sector ha presentat una solució per millorar l'atenció als més vulnerables, un web basat en un ús més responsable de la intel·ligència artificial.
Es tracta d'un web on aboquen totes les dades dels seus usuaris per gestionar millor l'acompanyament que hi fan i volen que també l'administració sigui proactiva en l'ús de les dades socials i en la utilització de la intel·ligència artificial a favor del bé comú. Xavier Trabado és el president de la taula.
Estem parlant molt d'intel·ligència artificial per vehicles autònoms, per drons i no siguin les mandangues. Pensem també en l'oportunitat que suposen les dades i la intel·ligència artificial per millorar la vida de les persones i, per tant, la nostra petició a l'administració també és que redobli els esforços, més que redobli, que els multipliqui per disposar de tecnologia orientada al bé comú.
En aquest espai de dades obert, que ja està disponible, es poden trobar totes les dades socials de manera fiable i evitant biaixos de gènere, edat, origen o raça.
Dos minuts i arribarem a 3:15 de la nit. Ara ens fem ressò de l'última enquesta del Centre d'Estudis d'Opinió que indica que la meitat dels catalans creuen que el català es fa servir poc i que en el futur encara es farà servir menys. L'estudi també revela que la llengua és el primer motiu de discriminació a Catalunya. Txell Vallespí.
El CEO dibuixa un present i un futur complicats per la nostra llengua. Els que pensen que socialment el català es fa servir poc superen per primera vegada el 50% des que es pregunta per aquesta qüestió. I també són més de la meitat els que creuen que la cosa no millorarà en un futur. Els que pitjor ho veuen són els joves de 16 a 24 anys. La llengua, a més, segons aquest estudi, és el primer motiu de discriminació seguit de la procedència o la nacionalitat. I d'altres aspectes destacats d'aquest CEO, en l'últim any s'han duplicat els que pensen que a Catalunya hi ha molta immigració. 4 de cada 10 creuen que més de la meitat de la població és d'origen estranger quan en realitat no arriba al 24%. I en clau política, una tercera part dels catalans està a favor de la independència de Catalunya, una xifra que es manté estable i que queda per sobre dels que estan completament en contra d'aquesta opció.
Un jutjat de València ha obert judici oral contra l'exvicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mònica Oltra. L'acusen d'encobrir els abusos sexuals a una menor comesos pel seu exmarit. València, Alba Barbosa.
Mònica Oltra s'asseurà al banc dels acusats amb 12 persones més, membres del seu equip, quan era vicepresidenta. La causa s'ha reobert en contra del criteri del jutge instructor, que l'ha arxivat dos vegades, i de la fiscalia, que tampoc hi veu delicte. La decisió ha provocat avui l'enganxada a les Corts entre el president valencià, Juan Fran Pérez Llorca, i Joan Baldoví, el líder de Compromís.
Quina és la justícia que vostè defèn? Per què uns dies diuen que la justícia d'este país no és vàlida i altres diuen que és la millor, no?
Sap quina és la diferència entre Mònica Oltra i Carlos Mazón? Que Mònica Oltra ha donat la cara en el jutjat i Carlos Mazón s'amaga com un conill, com un covard.
No hi ha encara una data fixada per al judici.
La superfície de boscos cremats cada any a Europa arribarà a les 250.000 hectàrees d'aquí a finals de segle si no es frenen les emissions de gasos d'efecte hivernacle. Un estudi internacional en el qual han participat diversos investigadors catalans calcula que, si tot segueix igual, al 2100 els boscos europeus patiran com a mínim el doble de pertorbacions forestals que les que hi ha hagut en els primers 20 anys del segle XXI. Montse Poblet, bona nit.
Hola, bona nit. Comencem explicant el que s'anomena pertorbació forestal. És qualsevol canvi sobtat de les condicions d'un bosc que generi modificacions severes del seu funcionament. Parlem de ventades, de plagues o d'incendis forestals. L'estudi sobre aquestes pertorbacions que ha publicat la revista Science es basa en els escenaris projectats pels experts en canvi climàtic en funció de l'evolució de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. La conclusió és que si continuem emetent com fins ara, d'aquí a finals de segle tindrem el triple de superfície cremada pels focs forestals. Josep Maria Espelta, investigador del CREAF i un dels científics que firmen l'estudi, ens explica per què.
El que es va produir és un increment molt important de la temperatura i també de l'aridesa, és a dir, de la manca d'aigua, i aquests són els dos motors climàtics que més afavoreixen doncs, aquest major protagonisme dels incendis forestals, perquè són dos elements que estan molt implicats doncs, en la ignició i també en la propagació dels incendis.
La perspectiva pel que fa a les plagues tampoc és bona. Segons els seus càlculs, d'aquí a finals de segle n'hi haurà el doble cara.
Ja s'està observant que alguns insectes que es reproduïen una vegada a l'any, doncs ara s'ha accelerat i per exemple, doncs es pot donar dues i tres vegades. No? I per altra banda, també, insectes que estaven en unes condicions molt localitzades doncs es puguin expandir a àrees que eren més fredes, que ara, doncs, per aquest augment de la temperatura, doncs troben les condicions favorables. No?
Ara bé, no tot està perdut. Els autors de l'estudi subratllen que amb una reducció dràstica de les emissions, l'augment de pertorbacions forestals encara es podria reduir a un 20%.
Doncs fem ara una pausa per la publicitat i a la tornada no us perdeu. La primera notícia que explicarem és un mag, un noi de Salou de 15 anys que ha meravellat Hollywood. De seguida ho expliquem.
Catalunya nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Aquí desafiant a l'altra intel·ligència artificial a una batalla històrica.
Baixa el mobile si tens valor, que això arribant en temps real faré que et salti error. Si compares amb mi els teus resultats no hi ha color. Pels 20 anys al mobile et faré tremol el servidor. I és que ja el portem d'Inmarta d'Empols innovador. Connectant el món des de la nostra ciutat, quin honor!
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
Al meu pare li he agafat, pel Dia del Pare, el cupó extra Dia del Pare de l'11 de 17 milions. T'agraden?
Sí. A veure, 17 milions són una cosa que a mi sempre m'ha agradat. Però, esclar, a qui li han d'agradar és el teu pare. Però jo crec que sí.
17 milions poden ser un bon regal per al pare. Fes-nos cas. Regala el cupó extra Dia del Pare de l'11. El 19 de març, 17 milions d'euros. Cupó extra Dia del Pare de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Soy Ignacio Escolar, director del diario.es. Sin prensa independiente no podrán resistir los derechos y libertades democráticas.
Al nostre darrere no hi ha cap milionari ni grup empresarial. Només ens financem amb la publicitat i amb el suport de més de 113.000 socis i sòcies. Soc Neus Tomàs, directora adjunta i responsable a Catalunya del diario.es. Si t'agrada la nostra feina, Ajuda'ns tu també. Entra a eldiario.es/soci i dona suport al nostre periodisme independent.
Arriba al Teatre Condal una idea genial. La comèdia de la temporada.
Home, vols dir que tant?
Ja veuràs. Riuran per partida doble.
Doble?
O triple?
Una idea genial de Sebastián Castro. El text d'èxit que ha conquistat França i guanyador de 2 premis Molière arriba al Teatre Condal dirigit per Xavier Ricard, amb Lluís Villanueva, Xavi Mira, Susana Garachana i Ana Azcona. Una idea genial. Entrades a teatrecondal.cat o a promentrada.com.
Aquí la millor intel·ligència artificial. Accepto el repte. Escolta, xato, no em vinguis amb oratòria. Jo tinc infactual, tu la treus de belles memòries. Ens veiem al mobile, m'emportaré la victòria. Tu aniràs al·lucinant mentre jo faig història. Avancem en tecnologia, avancem en connexió. Des de la nostra ciutat al món som símbol d'innovació.
A Barcelona, portem 20 anys sorprenent el món amb les últimes innovacions tecnològiques. 20 anys acollint el Mobile World Congress, Ajuntament de Barcelona.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
J'ai voulu que la société puisse se saisir des débats qui s'y sont tenus.
És Gisèle Pelicó, la dona que ha aconseguit que la vergonya canviï de bàndol.
J'ai confiance à présent.
Gisèle Pelicó, divendres al matí de Catalunya Ràdio.
De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
As that paper napkin turned into one single magical snowflake. But see...
És una de les actuacions de Harry Merlin Piper. És el nom artístic del jove mag de Salou, el tarragonès, que ha triomfat a Hollywood. Amb 15 anys s'ha proclamat campió júnior i subcampió absolut en el concurs de talents Star Search, que ha impulsat cantants com Beyoncé, Britney Spears i actors com Adam Sandler. Anem cap a Salou, Ricard Boigues.
El Harry l'hauríeu de conèixer, eh? És pura energia. S'ha bregat a l'escenari del local de Salou, House of Illusion, propietat del seu pare, Rodney James Piper, que també és mag, productor i empresari del sector de la restauració. L'experiència acumulada actuant a la sala i el domini de l'anglès li van obrir les portes del programa Star Search, on es va imposar durant 5 programes consecutius i va arribar a la final. Es va proclamar campió júnior i subcampió absolut davant de milions d'espectadors de tot el món. En Harry diu que els 2 mesos que ha estat a Los Angeles participant en el programa de Netflix han estat una aventura.
Una aventura molt divertida, molt estranya, però molt, no sé, molt important per mi, perquè va ser una cosa que va canviar la meva vida. Vaig arribar a les 5 setmanes, vaig arribar a la final i va ser increïble, no m'ho podia creure.
La tècnica l'ha assolit després de treballar hores i hores amb el seu pare.
Él empieza a maquia cuando pequeña, y ya está en su sangre. Cada día, cada noche aquí en verano, pero también cuando ya está pasando para Hollywood, yo llorando.
Harry Merlin Piper té molt clar quina ha estat la clau en el programa enregistrat a Los Angeles.
Soc molt bo sent jo. Connecto perquè tots poden veure que jo sóc un nen passant-ho bé.
Diu que la visibilitat que ha obtingut projectarà la seva carrera internacional. Ja prepara nous projectes damunt de l'escenari i a la televisió.
It's snowing!
Segona jornada professional avui a Arco, a Madrid, amb xiulada inclosa, com esteu sentint. Els galeristes han fet sonar els seus xiulets a favor d'un IVA reduït i contra el ministre Urtasun durant la inauguració de la fira i també en presència dels Reis. Abans que demà s'obrin les obres al públic general, avui ens fixem en el futur, un dels eixos temàtics d'enguany al certamen, enviada especial a Madrid. Montse Mas.
Bona nit. El futur preocupa i ocupa l'exposició central d'aquest any a la fira amb peces que conviden a reflexionar, com la que presenta sobre un pedestal un exemplar del diari d'ahir, que bé podria ser el de demà. La destaca el cocomissari de la mostra, José Luis Blondet.
Mucha gente puede mirar pensando, wow, eso es como un chiste de arte conceptual, pero es una obra con una potencia muy hermosa. Se llama Noticias de ayer y ese pedestal se actualiza todos los días. Está viendo la prensa del día de ayer, aunque a veces pareciera que fuera la de mañana o la de hoy o la de hace un siglo.
I en aquest futur tan incert com previsible, l'art s'obre camí a Arco de la mà de joves galeries com Spirit Vessel, un projecte ubicat al petit poble empordanès d'Espinavessa que s'estrena a la fira i que codirigeix amb optimisme Cira Plaza.
Nosaltres som optimistes sempre perquè no ens queda un altre. O sigui, nosaltres estem acostumats a treballar, diguéssim, en el risc, en la precarietat, i no coneixem una altra forma, tot i que sempre remem cap a un lloc de més estabilitat i de millora i de crear oportunitats, no?
Són joves, com l'artista barcelonina Teresa Estapé, que des de la galeria Chiquita Room ens parla de com de difícil és tirar endavant en el món de l'art sense trair la pròpia creativitat.
Com tots els artistes, sempre tenim una altra feina, perquè és molt difícil, com et deia, no? Crec que viu, no sé, un 1%. Potser, no? Jo, com que vaig estudiar joieria, com et deia la Massana, el que faig és unes petites col·leccions de joies, que són més portables i vendibles, que serien com germanes petites dels projectes més grans, i això és el que em fa viure.
Estapé torna a Arco amb diverses obres tèxtils sobre les seves àvies, delicats tovallons de lli i cortines d'organdí que ha treballat amb elements durs com el cautxú o la fibra de vidre, com a metàfora de la llar, com a presó per a moltes dones.
I ara la Marta Vives ens porta a l'estrena de Tendrament a la Sala Beckett.
Una taula i una cadira de menjador a l'escenari. No és val a dir que Judit Colomer sigui escenògrafa i que, per tant, sàpiga el valor i el significat de cada un dels elements, de la seva tria i de la seva posició. Judit Colomer.
És a dir, una escenògrafa molt segura d'ella mateixa, aparentment, que pretén explicar-se, no?, i dibuixar-se a través d'una taula i una cadira, i veus que potser tot és una mica més complex, no?, i que en aquesta taula i en aquesta cadira hi ha molts matisos i que s'han de transitar, dialogar, i crec que tant transitem com a personatges i dialoguem com a personatges, com també la taula i la cadira dialoguen entre elles.
Tendrament és un muntatge d'autoficció. Junts han construït aquesta obra de teatre que parteix de la seva relació afectiva i que desgrana sobre què vol dir afrontar la vida conjuntament amb una altra persona. Pau Vinyals.
Sou vosaltres? O sigui, però molt heavy en el sentit d'exposició, de que hi és tot, o sigui, que hi és el bo, el dolent, el que ens fa vergonya dir, i per això, d'alguna manera, hi ha aquest acte de trencar aquest silenci.
I tot plegat amb una pregunta que plana. Com es desplega l'amor? Ara parla la Judit.
Arribes a la conclusió que no hi ha conclusions, no? I que en cap cas pretenem fer-ne un abanderament d'un tipus de relació ni de que s'ha d'estimar d'una manera o d'una altra, sinó que el que és important és preguntar-nos quina és la nostra manera, no? Cadascú la seva. I que aquest és el camí que estem aprenent amb en Pau, no? A preguntar-nos diàriament quina és la nostra.
Que bonic aquest acte de sinceritat i tendresa d'aquesta parella escènica i real que ens han deixat seure a la seva taula del menjador simplement per observar-los.
Te vas y ya no queda tiempo para más. Apenas has llegado a aterrizar y ya vas a remontar el vuelo. Adiós. Te quiero y te deseo lo mejor. Decía tu mensaje y no caló. Pusiste el contador a cero. Y sí, se sabía pero no lo vi venir. Dejaste un agujero por aquí. Lo buscas desde el cielo.
És la tria musical de la Gemma Puig. No sé si aquest adiós vol dir que se'n va el temporal, si no, no ho sé, no m'atreveixo.
Molt críptic, això, eh?
Sí, a veure, Gemma Puig, bona nit.
Bona nit, doncs no, és una cançó de Sidecars que es diu La misma canción, al mateix temps.
Repetició.
Aquesta llevantada no s'acaba demà. Continuarem amb la mateixa situació, amb aquest vent de llevant, aquestes pluges que tornaran a afectar gairebé les mateixes comarques i, per tant, es va acumulant litres en aquest sector, principalment de les comarques entre Barcelona i Girona, zones pròximes al Montseny, la Garrotxa, Osona. Aquí, en aquest episodi de dos dies, es poden arribar a superar aquests 200 litres per metre quadrat. També les pluges són continuades i abundants cap a l'estat
Terres de l'Ebre i ha anat plovent a altres llocs i ho continuarà fent. Per tant, demà al matí, altre cop amb el paraigua ben a prop, a costa prelitoral, potser al matí menys probable cap al Pirineu més occidental, però també de cara al migdia i la tarda hi arribarà altre cop la precipitació. I a més, doncs amb aquest temporal de llevant, haurem de parlar de vent i a mala mar, sobretot a tota la façana litoral, amb aquestes onades que poden passar d'aquests 2,5 metres. Per tant, llevantada encara aquest divendres, molta precaució, no acostar-se a les esculleres, a la zona de la línia de la costa i també, sobretot, en aquests rius i rieres, perquè portem un hivern molt plujós i va plovent, i això doncs pot fer doncs, que pugi una miqueta aquest nivell d'alguns dels rius i, per tant, mantenim aquesta precaució perquè la llevantada continua.
Doncs prenem nota. En les pròximes hores el temps ha de continuar igual, humit, plujós. Aprofitem-ho, que després tindrem molta calor i el sol serà insuportable, etcètera, etcètera. No sé, per agafar-nos-ho...
És una manera de mirar-s'ho, està bé,
que
està
sí,
bé.
Veus? Sí.
A mi m'has convençut, va. Gràcies, Gemma.
Adéu.
Bona nit. En bucle con la misma canción y nunca te he sabido decir que no, es un montón, no logro sostener tu mirada.